del procés. Cassolades i concentracions de rebuig es faran el mateix dia que es conegui la sentència. N'hem parlat avui amb representants d'ANC. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dijous 10 del mes d'octubre. Sigueu molt benvinguts. Us parla Abel Font. Una visita al veïnat de Cinclaus i un concert a dues veus són les activitats programades a l'Escala per celebrar les Jornades Europees de Patrimoni 2019. Actes organitzats des de l'Ajuntament. Des del MAC Empúries també hi ha diverses propostes, com una jornada de portes obertes al jaciment i una visita als orígens de la ciutat romana. L'escola L'Escolàpia de l'Escala participa a temporada alta amb un muntatge anomenat Correu Brossa. Forma part del projecte Planters, impulsat per l'associació Conarte Internacional a les escoles. Esports, el palista del CER Iker González fitxa per un equip de Montpellier. El jove jugador de 16 anys compaginarà les lligues espanyola i francesa. Recordem que aquest inici de temporada està sent molt bo pel jugador perquè els dos primers partits de Superdivisió en què ha intervingut ha fet 2 punts. Recull d'agenda d'activitats per el que resta de setmana, més la previsió meteorològica amb Sergi Corral, completaran l'informatiu d'avui un dijous amb cel clar a partir de migdia. Fins demà tindrem un cel serè amb més fresca a primera hora. Obrim el contingut amb el tema que destacàvem a la portada, els preparatius de l'Assemblea Nacional Catalana a l'Escala per respondre la sentència contra els presos del procés. Cassolades i concentracions de rebuig es faran el mateix dia que es conegui la sentència. Miquel Pagès.
La sentència del Tribunal Suprem als presos pel procés estava anunciada per dimecres o dijous d'aquesta setmana i ara es parla de dilluns vinent. Entenent que la sentència serà dura, ja es parla d'una resposta de país unànime i potent. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya a l'Escala s'han programat accions immediates al coneixement de la sentència, com cassolades i concentracions. Francesc Tubau, ANC l'Escala.
Tan bon punt se sàpiga la sentència, si aquesta és condemnatòria, aquí a l'Escala vam decidir, es va fer una assemblea al CER, i la gent que érem allà vam decidir fer una resposta ràpida que consisteix en sortir al carrer o bé als balcons de casa seu o allà on cregui convenient i fer soroll amb cassoles, amb diversos estris de cuina, amb xiulets, perquè es noti doncs, que hi ha una queixa, un rebuig cap a aquesta sentència. Tan bon punt també se sàpiga, i al cap d'una hora, si per exemple la sentència ja s'ha comunicat a les 12, a la 1 es demana que es concentrem a la plaça de l'Ajuntament amb el mateix criteri que hem dit abans, o sigui, fer sorollar la plaça i llegir algun manifest de rebuig a aquesta sentència. I el mateix dia, a les 8 del vespre, també, que això es donarà a tots els pobles de Catalunya, que ja es farà una nova concentració a la plaça de l'Ajuntament de l'Escala i fem una crida que hi hagi una participació massiva de tot el poble per manifestar el nostre rebuig.
Les accions no es quedaran en un sol dia. A partir d'aquell moment es programarà una marxa que sortirà de 4 punts del territori.
El mateix dia que es conegui la sentència es farà públic quin dia començaran les columnes que sortiran de diversos indrets de Catalunya, com són Girona, Berga, Vic, Tàrrega i Tarragona, no? I aquí, aquest dia mateix, la sentència, tota la gent que pugui participar, que vulgui participar, es donaran totes les dades perquè tota aquella gent que es vulgui adherir a la columna pugui fer-ho i tingui elements de coneixement sobre com ho ha de participar.
La data exacta de publicació de la sentència encara no està del tot definida. L'ANC espera que no sigui dimarts, aniversari de l'afusellament del president Companys, cosa que seria considerada un insult.
Segons els mitjans de comunicació i altres mitjans, sembla ser que la sentència la comunicaran el dilluns, dia 14, però tot podria ser que fessin una provocació i la comuniquessin el mateix dia 15, que això seria un insult al poble de Catalunya, perquè és el mateix dia, el 15 d'octubre de 1940, que van afusellar el president Companys. Per tant, seria una provocació que no hem de permetre, i per tant, si abans fèiem una crida massiva que la gent participés en tots aquells actes que han convocat les entitats unitàries i els partits polítics, encara amb més motiu hauríem de sortir al carrer per manifestar el nostre emprenyament sobre aquesta qüestió.
Respira fort que l'aire es té. Respira fort que l'aire es té.
Fa temps que no record cap dels somnis de nit, però cada instant el vis somiant. Procur no perdre'm res i pos cada sentit. Sé que s'oblit és important.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Confirmat que els infants i el professor van menjar entrepans fets a la cuina de l'escola. En aquests moments s'investiga quin va ser l'aliment vehiculador i on es va produir la contaminació. Un total de 24 infants s'ha visitat al centre d'atenció primària o a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Cap d'ells va haver de ser hospitalitzat, tot i que 3 van haver de romandre unes hores en observació. Els afectats presentaven vòmits, nàusees, des del centre educatiu consultat per Olot Televisió, asseguren que s'ha seguit escrupolosament el protocol d'actuació establert en aquests casos.
I a Lleida, la companyia elèctrica Endesa ha portat a judici una dona en situació de vulnerabilitat a qui reclama un deute de 5.800 euros. L'Aliança contra la Pobresa Energètica acusa la companyia d'utilitzar aquests casos com a estratègia per pressionar les administracions perquè acabin pagant el deute energètic. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
L'afectada és Dolors Ortiz, una veïna del barri de la Bordeta que no ha pogut fer front a les factures de la llum dels darrers 4 anys. Ortiz, que pateix artrosis degenerativa, desgast de peus, urticària crònica i ansietat, fa anys que no troba feina. Actualment rep un ajut social de 430 euros mensual i té a càrrec la seva filla de 20 anys, que pateix trastorns alimentaris i de personalitat. D'acord amb el previst a la llei de pobresa energètica, Endesa no pot tallar-li el subministrament, però ara li reclama aquests diners per la via civil. Ortiz, però, assegura que està tranquil·la perquè la llei l'empara.
La veritat, no m'assusto, perquè com que he sigut, com t'he dit, activista i tal, pues me trobo recolzada molt, m'entens? Perquè coneixo bastanta gent de l'Ajuntament i tal, i me sento recolzada, bueno, i tinc la llei al meu favor, ¿vale?
Des d'Endesa lamenten la situació en què es troba Dolors Ortiz i assenyalen que aquesta reflecteix una problemàtica real i preocupant, perquè el deute segueix recaient sobre les persones si no es troba una ràpida solució.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Cambrils, al Baix Camp, on avui es compleixen 25 anys dels dies més tràgics de la seva història moderna. El 10 d'octubre de 1994, una rierada sense precedents deixava el municipi negat d'aigua i ple de fang. La riera d'Alforja, columna vertebral del poble, es va desbordar i es va emportar la vida d'un home que estava veient estupefacte la gran avinguda d'aigua. Ràdio Cambrils, Marga Mallol, bona tarda.
Bona tarda. Cambrils recorda avui un dels dies més tràgics de la seva història moderna. El 10 d'octubre de 1994, fa 25 anys, una rierada sense precedents a la memòria col·lectiva deixava el municipi negat d'aigua i ple de fang. La riera d'Alforja, columna vertebral del poble, es desbordava i s'emportava una vida, la d'un home que estava veient estupefacte la gran avinguda d'aigua. Llavors, l'alcalde de Cambrils, Josep Pedrell, destaca també els nombrosos danys que va haver de patir Cambrils, com per exemple els ponts.
Els ponts van quedar, si no se'ls van portar, van quedar descarnats, perquè el que va aguantar l'accés estava descarnat.
L'exalcalde també recorda la gran col·laboració ciutadana que des del primer moment es va abocar a ajudar i a intentar que Cambrils tornés a la normalitat.
Les societats de caçadors del Delta de l'Ebre col·laboraran en la monitorització de les aus aquàtiques cinegètiques de la zona. El projecte pretén conèixer millor l'estat de les poblacions d'aus a nivell local, recollir dades tècniques i científiques i obtenir indicadors de les espècies a llarg termini. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Les societats de caçadors del Delta de l'Ebre participaran d'un projecte de monitorització de les aus aquàtiques cinegètiques del Delta de l'Ebre per conèixer millor l'estat de les poblacions de les aus aquàtiques i, per tant, poder adaptar l'activitat de la caça a l'estat real de les poblacions. El projecte està enfocat a aconseguir que l'activitat cinegètica estigui basada en coneixements científico-tècnics de les espècies i fer un ús sostenible del recurs, a la vegada que busca implicar els caçadors en el seguiment de les poblacions d'aus. El projecte, finançat per la Federació Catalana de Caça, té per objectiu desenvolupar una metodologia que permeti la inclusió dels caçadors en el seguiment de les poblacions d'aus a llarg termini. A més, també pretén obtindre indicadors d'abundància del becadell comú i la polla d'aigua i obtenir indicadors de pressió cinegètica i productivitat. Finalment, este projecte pretén portar a terme una anàlisi de la fenologia migratòria de les espècies d'aus cinegètiques del Delta. A més dels caçadors en el projecte, hi col·laboren la Fundació Artemisan i la Generalitat de Catalunya a través dels departaments d'Agricultura i Territori i Sostenibilitat.
En cultura, el Festival de Curtmetratges Filmets arriba a Sant Boi de Llobregat. Els multicines Can Castellet de la localitat acolliran sessions de la secció competitiva i projeccions per a famílies i escolars de primària i secundària. El Badalona Film Festival tindrà així tres seus, la principal de Badalona i les de Barcelona i Sant Boi. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La 45a edició del Filmet s'expandeix a Sant Boi. La localitat del Baix Llobregat oferirà 30 dels 251 curts a concurs. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha destacat la importància de participar en el millor festival de curtmetratges del país.
Impulsar la nostra ciutat també, doncs, com a referents culturals, com a referent cultural en diferents àmbits. Ho hem fet a la música, doncs, donant-hi de volta al Festival Altaveu, i sobretot hem posat molt d'èmfasi. Hem posat el focus ara en l'àmbit de l'audiovisual.
Els curts es podran veure als multicines municipals Can Castellet. En total s'oferiran dues sessions de la secció competitiva, una del Filmets en Família, una del Festival Britànic BFI Flare Films i dues més adreçades a alumnes de tercer de primària i d'ESO.
I a Solsona, una quinzena d'artistes i formacions musicals de la zona participaran al Ventus, un espectacle dedicat a l'orgue de la catedral de la capital del Solsonès. D'aquesta manera es dona el tret de sortida a la campanya de mecenatge dels 3.615 tubs de l'històric instrument amb l'objectiu de poder restaurar-lo. Ràdio Solsona, Roser Clotet.
L'orgue de la catedral de Solsona, construït el 1853, se sotmet a una restauració profunda des de principi de mes de la mà del mestre organer de Collbató, Albert Blancafort. N'explicarà els detalls en la gala del proper dissabte 19 a les 9 del vespre al Teatre Comarcal de Solsona. A Ventus, sota la direcció artística de Pere Quadrenc, hi actuaran combinacions de músics solsonins tan singulars com el cantautor Eduard Gené i el jove ballet solsoní o la cobla juvenil Ciutat de Solsona i l'organista de la catedral Jordi Chandri. També prendran part, entre d'altres, el cantautor Roger Mas i l'Orfeo Nova Solsona. El director artístic de Ventus i membre de la Comissió Orga de la Catedral de Solsona, Pere Quadrenc, explica l'objectiu que persegueix aquesta gala d'entrada gratuïta.
Que la gent conegui més l'orgue, se l'estimi i que a partir d'aquí, doncs, tot això, doncs, pugui ser més fàcil a l'hora d'obtenir, doncs, col·laboracions i ajudes i finançaments.
La comissió ha engegat una iniciativa per tal que la ciutadania pugui col·laborar en la restauració patrinant un dels 3.615 tubs de l'instrument. La primera fase de restauració té un cost de 100.000 euros i un termini d'execució de mig any, mentre que el conjunt de l'actuació està valorada en 700.000 euros.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol sala, la penya Esplugues busca avui la primera victòria de la temporada.
El conjunt espluguenc rep el Pozo de Múrcia a partir de 8:45 al complex esportiu municipal de les Moreres en partit ajornat de la Lliga Femenina de Primera Divisió de Futbol Sala. Les catalanes, amb un empat i dues derrotes, arriben a la pressió d'aconseguir el primer triomf i començar a pujar llocs a la taula. La capitana de la penya, Berta Velasco, rebrà dilluns el premi que l'acredita com a millor jugadora catalana de futbol sala, guardó concedit per la Federació Catalana de Futbol.
Doncs en futbol, el Peralada es reforça.
La nova incorporació de l'equip al Tempordanès és el migcampista de contenció Damian Waller. El club treballa perquè el nou jugador pugui debutar aquest diumenge en el partit que enfrontarà el Peralada amb el Vilafranca.
Ràdio Vilafant, Saïds Bai.
Novetats a Peralada, arriba un nou fitxatge al club xampanyer i és que l'uruguaià Damian Waller ha estat presentat com a nou reforç de l'equip d'Albert Carbó, una incorporació que ve a sumar talent i múscul a l'Amaduar. El jove uruguaià de 22 anys és un migcentre defensiu que arriba a Peralada per donar més consistència al mig del camp i completar una plantilla ja de per si sòlida que està començant a sumar punts després de superar l'Igualada per 0-3 aquest cap de setmana. Waller arriba del Defensor Sporting de Montevideo i tot i que jugava amb el filial va arribar a debutar en la primera divisió de l'Uruguai. S'espera que la flamant incorporació dels alempordanesos pugui debutar en un dels dos propers duels consecutius a casa, davant el Vilafranca o Sant Cristòbal.
En bàsquet, demà divendres, el Força Lleida buscarà la tercera victòria consecutiva.
Els de la Terra Ferma han guanyat les dues primeres jornades a l'Aleport i visiten la pista del Castelló, que encara no ha estat capaç de guanyar. Jorge Serna comptarà amb tots els jugadors pel partit, però té el dubte de Blaie Mbaye, que arrossega una molèstia des del partit contra l'Almansa. Escoltem el tècnic.
Sumar contra Castellón sería increíble, ¿no? Hace ya varias temporadas que no somos capaces de ganar en Castellón y la verdad es que, bueno, para nosotros sería una dosis de positivismo muy importante. Ya jugamos contra ellos en pretemporada, fue un partido muy disputado y va a ser así seguro, ¿no?
Més bàsquet, ahir doble victòria catalana a la Lliga Femenina de Bàsquet.
Tant l'Espart City Leaf Girona com el Cadí la Seu es mantenen imbatuts al campionat. L'Uni es va imposar a la pista del Guipúzcoa per 45-67 i el Cedis va superar el Campus Promete de Logroño per 59-78.
Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Pere Sanz a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, teatre, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 13 d'octubre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al Parc al Parc del Montnegre i el Corredor. A partir de 11:45 del matí als entorns del Santuari del Corredor.
Viu al Parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/Viu al Parc. Diputació de Barcelona.
A la 22a Fira Mediterrània de Manresa, l'Arrel parla del present.
Músiques del món, música folk, teatre, dansa, circ, arts de carrer, cultura popular, propostes per a públic familiar.
Pots triar entre més de 300 activitats durant 4 dies, del 10 al 13 d'octubre.
Més informació a firamediterrània.cat.
Si agafes el transport públic per anar a la ciutat, per què no l'agafes quan vas a la muntanya? Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus Parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UAC.
Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busparc. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'oli ha estat sempre un dels líquids més preuats a la cuina. Tot un tresor gastronòmic del Mediterrani que ja avisa de la seva vàlua mostrant-se en un to daurat. I una de les capitals de l'oli és, sens dubte, les Borges Blanques. Però si avui us parlo de la capital de les Garrigues, és per un altre líquid on el daurat té un to molt més ataronjat que no pas verdós. A les Borges Blanques ho tenen tot a punt per la celebració de la 6a Fira de la Cervesa Artesana, un esdeveniment que, com que és una fira i va de birra, es coneix popularment com la Firra. Aquest 2019 la Firra és el dissabte 19 d'octubre, una cita que arrencarà a les 12 del migdia i reunirà més d'una desena de productors de les terres de Lleida. Al migdia hi haurà dinar popular cuinat amb cervesa i durant tot el dia podreu acompanyar la cervesa amb la música en directe més variada. Del rock dels 80 dels Beatles Cass al Blue Denim Rips, passant per la música de carrer de la Catxibanda i el swing de The Vintage Clock, que sentim de fons. Altres activitats són el Firra Bingo i la Birbacoa, tot plegat en una jornada festiva que s'allargarà fins la 1 de la matinada. 6a Fira de la Cervesa Artesana de les Borges Blanques, dissabte 19 d'octubre, al Parc del Terrall. Fa l'Amèrica, tu vols fa l'Amèrica, tu vols fa l'Amèrica,
pra! La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El govern exigeix a la Moncloa per carta la destitució del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, pel polèmic discurs ahir durant l'acte de celebració de la patrona del cos a Sant Andreu de la Barca, Montse Manent.
El vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha titllat el discurs de Garrido de vergonyós. Ho ha dit en una interpel·lació al Parlament de Catalunya.
És una vergonya, ja sabem que el todo por la patria s'assembla molt a l'hora Espanya. Ja ho sabem que el todo por la patria s'assembla molt a l'hora Espanya de determinats partits que ara ho fan servir en campanya, l'única violència la van exercir els que ahir es condecoraven entre ells a la caserna de Sant Andreu de la Barca.
Noemí Basties, dels Independents, és la nova alcaldessa de Viladrau, després que hagi prosperat una moció de censura proposada per l'oposició i Junts per Catalunya.
Quatre mesos després de les eleccions, la republicana Margarida Feliu ha perdut la moció de censura presentada contra ella i que converteix a la independent Noemí Basties en nova alcaldessa.
El nou FM, Natàlia Peix.
En el seu discurs de defensa de la moció de censura, l'ara ja nova alcaldessa de Viladrau, Noemí Basties, ha dit que l'havien presentat perquè consideren que és el millor pel municipi. L'alcaldessa sortint, Margarida Feliu, ha comparat la moció de censura amb l'aplicació de l'article 155. Segons ella, és legal, però no legítima.
Un informe del síndic de Greuges sobre la situació de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs destaca les mancances tecnològiques i els problemes dels plans d'evacuació que es podrien viure en cas d'emergència nuclear.
Rafael Ribó ha donat un termini de 10 dies perquè els ajuntaments acabin de traslladar-li els suggeriments i demandes que recollirà l'informe definitiu, així com propostes i reclamacions d'entitats i particulars.
Canal Terres de l'Ebre, Víctor Montecino.
Ribó ha titllat la situació de desatenció total, remarcant, a més, que totes les localitats han d'estar dotades de mitjans i formació per combatre una possible emergència nuclear.
El síndic recomanarà que es refaci el PENTA i el pla de cada localitat.
L'informe definitiu es farà arribar al Ministeri d'Interior, a la Generalitat i al Defensor del Poble Espanyol.
Salut detecta un brot de salmonella en una escola municipal d'Olot.
Ha afectat a 41 nens i el professor del Centre Tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya Girona investiguen l'origen del brot.
Olot Televisió, Paula Núñez.
De moment, la investigació ja ha determinat que la gastroenteritis ha estat provocada per la salmonella. Els resultats analitzats han confirmat la presència del bacteri. Els nens i nenes afectats tenen entre 6 i 7 anys i són alumnes de primer i segon de primària del Centre Olotí, que van anar d'excursió el dia 2 d'octubre.
I a aquesta hora reoberta el trànsit a l'AP7 en els dos sentits, també a la Nacional 340, que havia estat tallats per una fuita d'etilè que ha obligat a desallotjar un polígon i activar el pla d'emergències PlaCECAT. De seguida veurem les afectacions de trànsit. Abans, però, en cultura, el Festival de Curtmetratges Filmets arriba a Sant Boi de Llobregat. D'aquesta manera, el certamen de Badalona tindrà tres seus: Badalona, Barcelona i Sant Boi.
La localitat del Baix Llobregat oferirà 30 dels 251 curts a concurs. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha destacat la importància de participar en el millor festival de curtmetratges del país.
De les projeccions d'aquests 200 i pico curtmetratges, dels 4.000 curtmetratges que s'han presentat, doncs nosaltres tindrem l'oportunitat i el plaer de veure'n 30. Entre ells, recordeu que hi ha una producció santboiana, no? La del José Luis López, que a més fa referència a la nostra ciutat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols baixos no acabaran de marxar del litoral i el prelitoral i la probabilitat de precipitació serà baixa, mentre que la resta de la nuvolositat minvarà i quedarà el cel serè o poc ennuvolat. La temperatura serà entre lleugerament i moderadament més baixa, sobretot al litoral entre 22 i 27 graus a les Terres de l'Ebre, al Pirineu i al litoral sud, i entre 19 i 24 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, s'impulsarà el cel serè o poc ennuvolat arreu, tot i que al matí encara hi haurà alguns núvols baixos. La temperatura pujarà en general entre 2 i 4 graus i la màxima se situarà entre 24 i 29 graus en conjunt. Aquesta estabilitat serà de curta durada, doncs espera que dissabte creui una altra pertorbació que faci augmentar la nuvolositat arreu i la possibilitat d'alguna precipitació feble. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Amb especial atenció, amb aquesta última hora, reoberta la P7 en sentit nord a Santa Margarida dels Monjos i la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès, tallades durant tota la tarda per una fuita de tilè d'una canonada que ha obligat a desallotjar també un polígon i activar el PlaCECAT. Anem a veure doncs, aquesta última hora en les afectacions de trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ja ho has explicat tu i molt bé, les afectacions en aquests moments. Com deies, normalitzar la P7 Nord i Nacional 340. Això sí, a la P7 encara hi ha retencions i un tall en sentit sud. Encara està tallada a Vilafranca, en sentit Tarragona, el tram en sentit sud. S'estan fent desviaments per la sortida 30, que correspon a Vilafranca Sud, i en el cas de la P7 en sentit nord, ja oberta, encara 5 quilòmetres de circulació en congestió. Pel que fa a altres incidències, a banda d'aquesta situació que ens ha complicat i molt la tarda, dic que l'entorn metropolità, la ronda del litoral i la ronda de dalt encara presenta problemes en sentit Trinitat, que tenim encara retencions a la 2 al centre del litoral, a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, i que, per exemple, els accessos nords, com sempre, problemes al lateral de la P7, a la B30 i a la C58, 2 quilòmetres per arribar al nus de la Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Soc en Pep Plaza i ara us diré el que uneix els grans xefs. L'aniversari Condis.
Home, és que aquest aniversari és una passada.
Oye, Adrià, que són miles de cheques regalos de 25 euros.
I te los dan así, pim, pam, truco, truco, por cada 100 euros de compra.
Vine a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El govern exigeix a la Moncloa la destitució del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya. L'executiu ha enviat una carta a la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, demanant el cessament de Pedro Garrido pel polèmic discurs ahir durant l'acte de celebració de la patrona del cos a Sant Andreu de la Barca.
Al Parlament avui, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha qualificat de vergonyós el discurs del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, a qui li ha retret que adoptés un posicionament polític quan el que es demanava era la neutralitat de les institucions.
Es demana neutralitat per part de la Junta Electoral a uns governs que estan escollits per la ciutadania en base a uns programes polítics, però aquesta Junta Electoral calla davant d'uns comandants de la Guàrdia Civil que prenen partit a favor d'una determinada ideologia. I és una vergonya. És una vergonya. Ja sabem que el todo por la patria s'assembla molt a la hora Espanya. Ja ho sabem, que el todo por la patria s'assembla molt a la hora Espanya de determinats partits que ara ho fan servir en campanya. L'única violència la van exercir els que ahir es condecoraven entre ells a la caserna de Sant Andreu de la Barca.
Mentrestant, el govern espanyol es desentén oficialment de la polèmica, malgrat que el Departament d'Interior de la Generalitat assegura que la delegada del govern, Teresa Cunillera, es va disculpar personalment per les paraules de Garrido, tant el Ministeri d'Interior com la delegació ho han negat.
Tot això mentre avui un altre cos policial, en aquest cas el cap de la Policia Nacional a Girona, feia un altre discurs, també en motiu de la celebració de la festa patronal del cos.
El comissari Luis César Suárez ha assegurat que seran sempre aquí, tot i la incomprensió i el menyspreu.
La Policia Nacional de Girona sabemos que no solo es responsable de lo que se hace, sino también de lo que no se hace, de lo que no se defiende y de lo que no se calla. Por eso queremos deciros a todos que siempre estaremos aquí, no importa el esfuerzo, el sacrificio, la incomprensión y el desprecio.
Suárez ha ressaltat la defensa del cos en compliment de la llei. En l'acte també ha intervingut el subdelegat de l'Estat, Albert Bramont, s'ha referit a la imminència de la sentència i ha dit que espera que no sigui revengista ni intimidatòria, però ha destacat que el judici s'ha fet amb garanties.
En clau judicial, el Tribunal Constitucional suspèn de manera cautelar les propostes aprovades al Parlament en defensa de l'autodeterminació i la reprovació del rei Felip VI i adverteix el president de la cambra, Roger Torrent, i els membres de la mesa de les conseqüències penals de la suspensió.
Concretament, l'alt tribunal ha admès a tràmit la petició que li feia el govern central en aquest sentit. L'executiu espanyol defensa que les propostes de la cambra catalana van en contra de la sentència del Constitucional del 2 de desembre del 2015.
I des del govern central, el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha advertit a l'executiu català que no acceptaran cap tipus de desobediència.
No vamos a aceptar ningún tipo de desobediencia, en ningún caso, no tanto del govern, en cualquier otra situación también, ¿no?
¿Desobediencia civil?
¿La que le llama civil?
¿A la de la sociedad organizada, por ponerle una etiqueta?
No, es que la ley no distingue. De hecho, hay situaciones para lo civil, para lo militar y para todo.
Ábalos ho ha dit en resposta a les paraules de Quim Torra durant la sessió de control, cridant a la desobediència civil.
Precisament el president de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciat la secretària d'Estat d'Espanya Global, Irene Lozano, per prevaricació, calúmnies i obstrucció a la justícia.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
A Tarragona, els veïns del Parc Francolí estan en peu de guerra contra el projecte de nou centre penitenciari obert al barri previst per la Generalitat. A aquesta hora protesten per mirar d'aturar-lo. Asseguren que l'obertura d'aquesta presó, les obres de la qual han de començar el proper mes de novembre, suposarà importants molèsties pel barri. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Efectivament, uns 100 veïns del barri del Parc Francolí s'han manifestat avui a la Rambla Francesc Macià de Tarragona en contra del centre penitenciari obert que albergaria uns 150 interns. Aquesta és la primera de les concentracions de protesta que faran els veïns i veïnes i que repetiran durant tots els dijous fins a principis del novembre, data on s'aprovarà per concurs públic qui construeix aquest centre. Els veïns creuen que aquest projecte podria augmentar la inseguretat al barri a banda que s'edificaria sobre una àrea verda de la ciutat on molta gent practica esport. Aquest, cal recordar que aquest projecte de la Generalitat costaria uns 10 milions d'euros i seria la primera edificació de la futura ciutat judicial, iniciativa que de moment es troba aturada. Cal recordar que Tarragona és l'única capital de província sense ciutat judicial. Per últim, cal destacar que els veïns i veïnes han demanat, han explicat que han intentat negociar amb les institucions i que sempre s'han trobat amb una paret.
Doncs gràcies, Fran, des de Radio Ciutat de Tarragona. Més coses en clau de política municipal. Noemí Basties, dels Independents, ja és la nova alcaldessa de Viladrau. L'oposició d'Independents i Junts per Catalunya han tret l'alcaldia a Esquerra Republicana. Tan sols 4 mesos després de les eleccions, la republicana Margarida Feliu ha perdut la moció de censura presentada contra ella i que converteix a la independent Noemí Basties, com dèiem, en nova alcaldessa. La presentació d'aquesta moció ha generat al poble força tensió social. El nou FM, Natàlia Peix. Bona tarda.
Bona tarda. En el seu discurs de defensa de la moció de censura, l'ara ja nova alcaldessa de Viladrau, Noemí Basties, ha dit que l'havien presentat perquè consideren que és el millor pel municipi.
Significa acord entre dues de les tres forces polítiques del nostre municipi. Significa estabilitat. Significa entesa. I significa que mantenim intacta la il·lusió i les ganes de treballar pel poble de Viladrau.
L'alcaldessa sortint, Margarida Feliu, ha comparat la moció de censura amb l'aplicació de l'article 155. Segons ella, és legal, però no legítima.
Farem oposició, no direm constructiva, perquè això ho vol dir vosaltres, i una oposició constructiva en 3 mesos no pot convocar una moció de censura.
La moció té el suport de Jaume Tordera, l'únic regidor de Junts per Catalunya, que assegurava que les maneres de treballar de Som Viladrau Esquerra no són les millors. Tordera, tot i així, es queda a l'oposició. En el mandat anterior va compartir govern amb el grup de Margarida Feliu, pacte que no es va reeditar després de les últimes municipals. Els independents i Som Viladrau Esquerra van tenir els mateixos regidors, 4. Els republicans van guanyar en vots.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
La Crònica Social obre un informe del síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ha visitat les centrals nuclears d'Escó i Vandellós. L'informe que ha elaborat destaca les mancances tecnològiques i els problemes dels plans d'evacuació que es podrien viure en cas d'emergència nuclear. El síndic ha donat un termini de 10 dies perquè els ajuntaments acabin de traslladar-li els suggeriments i demandes que recollirà l'informe definitiu, així com propostes i reclamacions d'entitats i particulars. Canal Terres de l'Ebre, Víctor Montecino, bona tarda.
Bona tarda. Des de fa anys, els municipis de la zona d'influència de la central nuclear d'Escó exigeixen millores de molts tipus davant de possibles evacuacions. És per això que el síndic de Greuges està fent un recull d'aquestes necessitats. Rafael Ribó ha comprovat en persona els problemes d'evacuació, viure i les mancances tecnològiques que encara hi ha a la zona, com punts sense cobertura de telefonia mòbil. Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i alcaldessa de Vinebre.
Que s'han d'aplicar mesures correctores és una petició que des dels ajuntaments ja fa moltíssim temps que estem demanant. Que s'han de fer simulacres, ho estem demanant contínuament.
Ribó ha titllat la situació de desatenció total, remarcant, a més, que totes les localitats han d'estar dotades de mitjans i formació per combatre una possible emergència nuclear.
El síndic recomanarà que es refaci el PENTA i el pla de cada localitat en funció de les experiències del que està dient la Unió Europea i amb una voluntat d'exigir que es compleixin un conjunt de requisits que els estem exigint dins de les centrals, però no els estem exigint fora de les centrals.
L'informe definitiu es farà arribar al Ministeri d'Interior, a la Generalitat i al Defensor del Poble Espanyol.
Salut detecta un brot de salmonella en una escola municipal d'Olot. Ha afectat 41 nens i el professor del centre. Tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Girona, investiguen l'origen del brot. Olot Televisió, Paula Núñez, bona tarda.
Bona tarda. L'Agència de Salut Pública de Catalunya està investigant l'origen d'un brot de gastroenteritis que ha afectat 41 alumnes de l'escola Petit Plançó d'Olot, a més d'un professor del mateix centre. De moment, la investigació ja ha determinat que la gastroenteritis ha estat provocada per la salmonella. Els resultats analitzats han confirmat la presència del bacteri. Els nens i nenes afectats tenen entre 6 i 7 anys i són alumnes de primer i segon de primària del centre Olotí, que van anar d'excursió el dia 2 d'octubre. Les primeres investigacions han confirmat que els infants i el professor van menjar entrepans fets a la cuina de l'escola. En aquests moments s'investiga quin va ser l'aliment vehiculador i on es va produir la contaminació. Un total de 24 infants s'ha visitat al centre d'atenció primària o a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Cap d'ells va haver de ser hospitalitzat, tot i que 3 van haver de romandre unes hores en observació. Els afectats presentaven vòmits, nàusees. Des del centre educatiu, consultat per Olot Televisió, asseguren que s'ha seguit escrupolosament el protocol d'actuació establert en aquests casos.
Encara en terreny sanitari, enguany l'Organització Mundial de la Salut, en motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, ha escollit el suïcidi com a tema principal per treballar en la seva prevenció. Sota la campanya Parlar i Escoltar Salva Vides, la institució pretén incidir en la importància de donar visibilitat als trastorns mentals per trencar l'estigma i promoure la salut mental. Un dels llocs on es treballa en la prevenció i detecció de la psicosi és a Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa impulsa un programa per acabar amb l'estigma i el rebuig social que pateixen les persones amb alguna malaltia mental. El pla arrenca amb 3 sessions formatives el pròxim dia 19 al Casal Cívic de Can Aurell i s'anirà desenvolupant amb d'altres actuacions en els propers 2 anys. La informació i l'aproximació a la malaltia és una de les solucions al rebuig social, tal com explica Maria Aran, membre de la Taula de Salut Mental de Terrassa.
Com més visions de persones amb problemes de salut mental hi hagi, com més experiències de vida, més podem trencar aquests estereotips. Per tant, l'activisme en primera persona és fonamental.
Segons una enquesta feta a la ciutat a més de 500 agarencs, només el 28% estarien d'acord en viure amb una persona afectada i només un 50% estarien disposats a treballar amb un company de feina amb problemes de salut mental. Una de les accions del pla és difondre la malaltia entre diferents col·lectius per rebaixar aquestes xifres que encara mostren l'estigma social que pateixen els afectats.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Cambrils, al Baix Camp, on avui es compleixen 25 anys dels dies més tràgics de la seva història moderna. El 10 d'octubre de 1994, una rierada sense precedents deixava el municipi negat d'aigua i ple de fang. La riera del Forja, columna vertebral del poble, es va desbordar i es va emportar la vida d'un home que estava veient estupefacte la gran avinguda d'aigua. Ràdio Cambrils, Marga Mallol, bona tarda.
Bona tarda. Cambrils recorda avui un dels dies més tràgics de la seva història moderna. El 10 d'octubre de 1994, fa 25 anys, una rierada sense precedents a la memòria col·lectiva deixava el municipi negat d'aigua i ple de fang. La riera del Forja, columna vertebral del poble, es desbordava i s'emportava una vida, la d'un home que estava veient estupefacte la gran avinguda d'aigua. Llavors, l'alcalde de Cambrils, Josep Pedrell, destaca també els nombrosos danys materials que va haver de patir Cambrils, com per exemple els ponts.
Els ponts van quedar, si no se'ls van portar, van quedar descarnats, perquè el que va aguantar l'accés estava descarnat.
L'exalcalde també recorda la gran col·laboració ciutadana que des del primer moment es va abocar a ajudar i a intentar que Cambrils tornés a la normalitat.
Sant Cugat del Vallès tanca just un any després d'obrir el Cugat's Cat Café, que es tractava del primer bar i casa d'acollida dels gats d'aquest municipi vallesà. Però la iniciativa no ha tingut l'èxit esperat. Els propietaris ara fan una crida perquè abans del tancament definitiu els interessats en adoptar puguin conèixer els 4 gats que encara habiten al local. Cugat.cat, Sergio Morales, bona tarda.
Molt bona tarda. Un any després d'obrir el Cugat's Cat Café, el primer bar de gats de Sant Cugat, abaixarà la persiana. Ho han anunciat a través de les xarxes socials, on a més fan una crida perquè abans del tancament definitiu, que està previst per a les properes setmanes, els interessats en adoptar puguin conèixer els 4 felins que encara habiten al local. Els gats Sami i Cheto estan en adopció conjunta, mentre que la Frida i el Kimchi es poden acollir per separat. Per conèixer-los, es pot visitar l'establiment, al carrer de la Creu, al bell mig de Sant Cugat, i es recomana reservar hora a través del web. L'entrada té un cost de 4 euros, inclou un cafè, te o xocolata calenta i es pot estar durant una hora amb els animals.
En cultura, el Festival de Curtmetratges Filmets arriba a Sant Boi de Llobregat. Els multicines Can Castellet de la localitat acolliran sessions de la secció competitiva i projeccions per famílies i escolars de primària i secundària. El Badalona Film Festival tindrà així tres seus, la principal de Badalona i les de Barcelona i Sant Boi. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La 45a edició del Filmet s'expandeix a Sant Boi. La localitat del Baix Llobregat oferirà 30 dels 251 curts a concurs. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha destacat la importància de participar en el millor festival de curtmetratges del país.
Impulsar la nostra ciutat també doncs, com a referents culturals, com a referent cultural en diferents àmbits. Ho hem fet a la música, donant-hi la volta al Festival Altaveu, i sobretot hem posat molt d'èmfasi. Hem posat el focus ara en l'àmbit de l'audiovisual.
Els curs es podran veure als multicines municipals Can Castellet. En total s'oferiran dues sessions de la secció competitiva, una del Filmets en Família, una del Festival Britànic BFI Flare Films i dues més adreçades a alumnes de tercer de primària i d'ESO.
A Solsona, una quinzena d'artistes i formacions musicals de la zona participaran al Ventus, un espectacle dedicat a l'orgue de la catedral de la capital del Solsonès. D'aquesta manera es dona el tret de sortida a la campanya de mecenatge dels 3.615 tubs de l'històric instrument amb l'objectiu de poder restaurar-lo. Ràdio Solsona, Roser Clotet.
L'orgue de la catedral de Solsona, construït el 1853, se sotmet a una restauració profunda des de principi de mes de la mà del mestre organer de Collbató, Albert Blancafort. N'explicarà els detalls en la gala del proper dissabte 19 a les 9 del vespre al Teatre Comarcal de Solsona. A Ventus, sota la direcció artística de Pere Quadrenc, hi actuaran combinacions de músics solsonins tan singulars com el cantautor Eduard Gené i el jove ballet solsoní o la cobla juvenil Ciutat de Solsona i l'organista de la catedral Jordi Chandri. També prendran part, entre d'altres, el cantautor Roger Mas i l'Orfeo Nova Solsona. El director artístic de Ventus i membre de la Comissió Orga de la Catedral de Solsona, Pere Quadrenc, explica l'objectiu que persegueix aquesta gala d'entrada gratuïta.
Que la gent conegui més l'orgue, se l'estimi i que a partir d'aquí doncs, tot això doncs, pugui ser més fàcil a l'hora d'obtenir doncs, col·laboracions i ajudes i finançaments.
La comissió ha engegat una iniciativa per tal que la ciutadania pugui col·laborar en la restauració patrinant un dels 3.615 tubs de l'instrument. La primera fase de restauració té un cost de 100.000 euros i un termini d'execució de mig any, mentre que el conjunt de l'actuació està valorada en 700.000 euros.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol sala, la penya Esplugues busca avui la primera victòria de la temporada.
El conjunt espluguenc rep el Pozo de Múrcia a partir de 8:45 al complex esportiu municipal de les Moreres en partit ajornat de la Lliga Femenina de Primera Divisió de Futbol Sala. Les catalanes, amb un empat i dues derrotes, arriben a la cita amb la pressió d'aconseguir el primer triomf i començar a pujar llocs a la taula. La capitana de la penya, Berta Velasco, rebrà dilluns el premi que l'acredita com a millor jugadora catalana de futbol sala, guardó concedit per la Federació Catalana de Futbol.
En hoquei patins, polèmica victòria de l'Igualada a Lleida.
Amb el marcador 6-7 i a falta de pocs segons per al final del partit, l'àrbitre va assenyalar un penal favorable als de la noia. La decisió no va convèncer el porter local, Lluís Tomàs, que va marxar de la seva posició com a senyal de protesta. Ton Baliu va llançar a l'àrea buida i va fer pujar el definitiu 6-8. El triomf situa l'Igualada co-líder amb el Liceo. Des de UAU Lleida Ràdio ens explica Sergi Guiu.
Derrota dura la que va viure el Lleida llista aquest dimecres al pavelló 11 de setembre de Lleida. Els d'Albert Folguer es veien les cares amb l'Igualada en el partit ajornat de la jornada 2 de l'Hockey Lliga, després que els lleidatans disputessin la Continental Cup aquell cap de setmana. Al minut 5, els llistats es van ficar per davant en el marcador a través de Joan Canyelles i van liderar Lluminós durant 35 minuts. Al 40, Baliu, jugador de l'Igualada, va empatar el marcador a 6 gols i quan faltaven un sol minut pel xulet final, el mateix jugador dels igualadins va situar a través d'un llançament directe el 6-7 favorable als visitants. Amb un Lleida llista llençat a l'atac i amb el cronòmetre a zero, els àrbitres van xiular un penal favorable a l'Igualada que molts van considerar innecessari, fins al punt que just abans que Ton Maliu transformés el penal, el porter dels llistats Lluís Tomàs va abandonar la porteria deixant-la completament buida. Amb aquesta derrota, el Lleida llista tanca les tres primeres jornades, vuitè classificat amb 4 punts. L'Igualada és segon amb 9.
Debut immillorable del Club Natació Terrassa a la fase de grups.
Els vallesans van imposar-se al Dinamo Tbilisi amb comoditat en un partit històric per l'entitat. L'estrena entre els 16 millors del continent va ser còmoda per als de Didac Covacho, que van obrir forat al marcador a partir del segon període. Al descans ja manaven per 7-3 i van acabar guanyant 9-5. Escoltem el porter del Terrassa, Iñaki Aguilar.
La veritat que el que hem fet té molt de mèrit i és el reflex de totes les fases que hem fet amb el Terrassa. I és una experiència que agafa l'equip i es reflecteix tenint un partit més aviat controlat. El que passa que davant hi ha jugadors que el 80-90% han jugat a l'últim europeu, són jugadors contrastats i o sigui, no han pogut demostrar el seu joc. Això és també mèrit nostre.
I en futbol, el Peralada es reforça.
La nova incorporació de l'equip a l'empordanès és el migcampista de contenció Damian Waller. L'uruguaià de 22 anys es va formar a les categories inferiors del Defensor Sporting Club, equip en el que va arribar a debutar a primera divisió.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Pere Sanz a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Comença la nova temporada de música de cambra de l'Auditori.
El 16 d'octubre serà la primera cita, el debut a Barcelona del W Ensemble, amb músics de l'orquestra del Festival de Lucerna, fundada per Claudio Abado, que interpretarà els quintets de vent amb piano de Mozart i Beethoven.
Entrades i abonaments disponibles a auditori.cat.
La xarxa de comunicació local.